Benvingudes i benvinguts en una nova entrevista que plantegem des de Ràdio Ciutat de Valls als portaveus dels grups polítics que van obtenir representació a l'Ajuntament en les eleccions municipals del 26 de maig del 2019. Com recordaran tots vostès, la setmana passada entrevistàvem a la portaveu de la CUP, Esther Huguet. Avui és el torn d'Esquerra Compromís per Valls, formació política que compta amb 5 regidors al Saló de Plens de l'Ajuntament i forma part de l'equip de govern municipal. De fet, ens acompanya als estudis de l'emissora pública en línia de la capital de l'Alt Camp, el portaveu del partit, que també és primer tinent d'alcalde i regidor d'Acció Comunitària, Participació i Igualtat, el Jordi Cartanyà. Senyor Cartanyà, bon dia i benvingut a Ràdio Ciutat de Valls.
Bon dia i gràcies per atendre'ns.
Totes les limitacions que ens ha portat aquesta pandèmia de la Covid-19, sí que l'estiu encara ja ha passat molt de temps, però s'ha pogut descansar el que és l'estiu?
Bueno, l'estiu ha sigut difícil de descansar per tot el tema, doncs estàvem amb la Covid i mirant de solucionar els problemes que hi havia a la ciutadania, però sí que he pogut desconnectar 4 dies, vaig fer com molta gent turisme interior, vaig estar 4 dies al Delta de l'Ebre i mirant de no fer res, tenir els mòbils parats i això. El que sí que hi hem notat, doncs, és que degut a tota l'època de confinament, doncs, el decaure la majoria d'actes públics, doncs els polítics en general han pogut gaudir dels caps de setmana amb més temps per nosaltres que el que és habitual, doncs, en un curs polític normal, no? Que sempre hi ha activitats, actes, inauguracions, entitats que celebren coses i tenim presència nosaltres, no? Però doncs així tots, diguem-ne, tots els polítics han pogut gaudir d'una mica més de cap de setmana.
Centrem-nos ja en l'actualitat política. Les eleccions municipals del 26 de maig del 2019, Esquerra Republicana de Catalunya es va presentar en coalició amb Compromís per Valls, un partit que en la legislatura passada estava a l'oposició. Aquesta coalició va sumar un total de 2.441 vots, més de 100 vots respecte al 2015. Un cop passats els comicis, van arribar a un acord de govern amb Junts per Valls. Quin balanç se'n pot fer de l'obra de govern en aquest gairebé any i mig que estem per complir, doncs, el que és el mandat actual?
Doncs, bé, l'acord de govern es va basar en una sèrie de línies estratègiques que hem començat a desenvolupar. Hi ha projectes que estaven a punt d'adjudicar-se o a punt de posar-se en marxa i és indubtable que la Covid ens ha fet trastocar molts plans i molt funcionament. Una part deguda a la contracció de l'economia que fa que nosaltres hàgim de prendre decisions diferents de les que teníem previstes i una altra part, i no menys important, derivada del confinament, l'estat d'alarma que ha portat a la suspensió de contractes i a la suspensió de licitació d'obres i d'elaboració doncs, de projectes. Això ha fet que es paralitzessin durant 3 mesos, quasi 4 mesos, la majoria de processos administratius que portaven aquesta contractació, perquè estàvem obligats per llei a no tirar-los endavant perquè podia causar greuges a les empreses que no tinguessin capacitat de poder-s'hi presentar o poder-ho portar, i ha fet que a partir del mes de juliol tot allò que no es havia fet des del mes d'abril s'hagi de posar en marxa. Per tant, el que ja havíem de fer el juliol se suma al que hi havia endarrerit i tenim una mica de tap amb tot el que és, doncs, els processos de contractació, licitacions de projectes que s'han aturat o que es faran l'any que ve, i algunes pròrrogues de programes, és a dir, temes, doncs, com per exemple, per posar un exemple que és de la nostra regidoria, el projecte de mediació als barris que havia de licitar-se el mes d'abril, doncs no s'ha pogut fer. Estem ara en el procés de plec de clàusules per poder-lo licitar i segurament el treball es farà, doncs, de cara al 2021, no? Hem perdut 7 o 8 mesos d'aquest projecte.
A govern, Esquerra Compromís té les carteres d'Acció Comunitària, Participació, Igualtat, Transparència, l'OAC, Noves Tecnologies, Mobilitat, Habitatge, Afers Socials, Comerç i Turisme, Educació i Política Lingüística. També tenen la primera i tercera tinença d'alcaldia. Quins projectes, alguns ja els ha dit en la pregunta anterior, destacaria, i quins altres, però que degut al Covid, poden veure la llum a curt i mitjà termini de les regidories que vostès porten?
Mira, bàsicament, tot, són molts àmbits enfocats a les persones i al teixit associatiu i cultural i també comercial de la ciutat. Projectes imminents que tenim i que en poc es materialitzaran és la municipalització de les llars d'infants, que va ser doncs la primera promesa electoral que van fer, i que si no hagués sigut pel procés de la Covid, a l'1 de setembre començava la municipalització. S'ha hagut de prorrogar 2 mesos perquè els procediments administratius i tècnics doncs han tingut aquests endarreriments, i perquè també l'empresa en la part final del seu tram, no, va haver de suspendre l'activitat, el que vol dir que va tenir unes despeses addicionals que les hem hagut de suplir a través de l'Ajuntament, i això ha portat doncs tot aquest procediment que s'ha endarrerit 2 mesos. A nivell de comerç i turisme, doncs hem tingut una afectació important amb totes les activitats que es feien, i doncs s'han hagut de suspendre molts actes importants, però s'està intentant fer un gir amb la potenciació de doncs tant de l'activitat de restauració com del comerç, i ben aviat doncs hi haurà notícies en aquest àmbit de coses noves que farem per la reactivació, perquè ens hem d'enfocar molt en la reactivació sense deixar d'atendre el que fèiem, no? És a dir, avui mateix hi ha reunió per parlar doncs de tot el tema de la calçotada i de la temporada del calçot que ens ve, com ho afrontem i com ho potenciem, per tant, el dia a dia, més totes les mesures d'emergència del Covid. Des de l'àrea d'afers socials i acció comunitària s'ha fet un treball molt intens per intentar donar servei i cobertura a totes aquelles persones que s'han vist afectades per la Covid. Hem tingut un treball extraordinari dels professionals que vull posar doncs en relleu des d'aquests micròfons. Tothom es confinava a casa, però nosaltres la plantilla de serveis socials i d'acció comunitària estava al 100% treballant, amb una dedicació més enllà de la que els hi podíem exigir, perquè es van implicar molt per solucionar problemes. I per això moltes mesures que altres ajuntaments han pres, nosaltres no ha calgut que les prenguéssim, perquè les ajudes d'emergència, les ajudes d'urgència en persones que doncs no cobraven un ERTO o tenien problemes alimentaris o tenien problemes per pagar un lloguer d'habitatge, això s'ha pogut solucionar, no? Per tant, aquí un 10 pels professionals i per la cobertura. Projectes que s'han endarrerit, com deies, doncs comentava el tema de la mediació, hi ha tot el projecte d'un pla de drogues, d'intervenció per prevenció de drogues, que també s'ha vist, perquè hi havia tota una part que s'havia de fer doncs de prospecció que no s'ha pogut fer i que ara s'està estudiant com se porta a terme. L'aprovació del nou pla d'inclusió i cohesió social, que estava previst doncs que el mes d'abril hi haguessin les taules de treball i de debat, això s'ha hagut de prorrogar i s'està treballant. A més, s'ha reformulat perquè la Covid ens ha portat noves demandes i estem treballant els dos documents, i això també en breu hi posarem fil a l'agulla per acabar-ho. Els pressupostos participatius, que havien d'executar els projectes que teníem previstos i que no s'han pogut licitar, i ara estem en el procés d'execució d'aquells projectes que teníem, i totes les propostes que es van fer estan valorades, i s'ha de mirar doncs si en aquest últim trimestre podem fer les votacions per tant
poder... Tindrem pressupostos participatius enguany.
La voluntat és que tinguem pressupostos participatius. Hem de buscar, perquè clar, un dels problemes que tenim és que el sistema de votació que teníem, hi havia una part online, una part presencial, i hem de treballar a veure com, si apostem només per l'online o si fem el presencial, com el fem perquè sigui doncs amb unes mesures de seguretat òptimes per poder-ho fer. Com bé sabeu, en les passades edicions doncs, es podia votar presencialment en les portes d'entrada que tenim a l'Ajuntament, però doncs, ara tot funciona per cita prèvia, funciona per amb identificació de les persones, per doncs, tota la traçabilitat de les persones que venen, la quantitat de gent. Per tant, haurem de veure com tècnicament com ho fem, i és el que estem estudiant, com podem fer el procés de votació amb les restriccions que tenim de la Covid.
De totes maneres, pel que s'ha pogut veure, de fet ahir rebíem una nota de premsa on s'informava que l'Oficina d'Atenció al Ciutadà ha rebut una certificació ISO pel bon funcionament que hi ha hagut al llarg d'aquest any, no? A causa també de la pandèmia, no? Que això ha fet que l'Ajuntament també s'hagi hagut de reinventar d'alguna manera, que a l'hora de gestionar tràmits i altres qüestions doncs es pugui fer de manera internet, de manera molt sòlida.
Sí, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà és un model d'atenció. Penseu que la certificació de la ISO ja fa, si no m'equivoco, aquest és el tercer any que la rebem. Una certificació ISO per totes les persones que d'empreses que hagin passat una ISO saben el que vol dir a nivell d'exigència. I també és una oportunitat perquè amb la ISO aconsegueixes veure quins processos tens més fluixos i com els millores. I quan te tornen a avaluar el que havies de millorar, si no ho has fet, no te la revaliden. Per tant, aquesta revalidació de la ISO i aquest treball demostra que es fa una feina ben feta i que s'atén el ciutadà d'una manera òptima. És evident que la Covid ens ha portat problemes, tenim un dimensionat determinat, hem de fer cita prèvia, això pot causar certes incomoditats a la ciutadania, les mirem de solucionar doncs, el millor que podem, però tots ens hem d'adaptar en aquest nou paradigma, no? I també l'Oficina d'Atenció al Ciutadà també ha estat fent un treball perquè de cara al futur puguem fer una remodelació de l'Oficina Local d'Habitatge, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, perdó, per dotar-la d'encara unes tecnologies més punteres i una atenció més especialitzada, no? Estem treballant un projecte de remodelació perquè en el seu moment, quan es va crear, vam ser punters, vam ser de les primeres oficines que hi va haver al territori, i això va ser de la mà del regidor republicà Andreu Fernández en el seu moment, i ara doncs, amb aquesta proposta de renovació també volem apostar per tornar a ser pioners en el territori.
Tornem a l'àmbit sanitari. Estem vivint una pandèmia sense precedents que ens ha capgirat la vida de tothom. Pius Hospital. Com tenim ara mateix la situació al Pius Hospital? Es continuen veient protestes a les portes alguns dimecres per part del comitè d'empresa i diferents col·lectius doncs, que reclamant que es millorin el que són la situació laboral de cadascú també. Recordem també en campanya electoral vostès proposaven que Valls necessitava una mena de nou hospital, un nou sociosanitari, també un CAP més gran. A més, defensaven també un model sanitari cap a la salut comunitària. En els moments complicats que ens toca viure, cal que s'avanci cap a aquesta direcció? És molt important?
Sí, hi estem treballant profundament. Abans de respondre't, recordem-se que m'he oblidat de tocar el tema d'habitatge, després el tocarem, sí, perquè és un tema molt important i també és una regidoria que tenim i hi ha coses importants. Torno a centrar en el tema hospitalari.
No, el tocarem després.
El tema de l'hospital, és evident que amb la Covid hem tingut una complexitat, sobretot en els primers mesos, en el que doncs, l'Hospital de Valls es va haver de reformar i remodelar per poder atendre Covid a planta i tenir, doncs, érem hospital referent Covid, per tant, volia dir que els casos de comarca de Covid els hospitalitzàvem i els tractàvem a l'hospital, excepte quan presentaven complicació respiratòria que necessités de ventilació, que llavors els derivàvem als hospitals de referència que teníem, que era tant Joan 23 com Sant Joan de Reus, depenent de l'ocupació d'UCIs que tenien. En aquest moment, l'Hospital de Valls no és hospital referent Covid, és a dir, el que sí que fem és les proves diagnòstiques quan ve algú, i si ens surt positiu el derivem a Joan 23 i allà fan l'hospitalització. Per tant, nosaltres no tenim plantes Covid, sinó que tenim només un cribatge a urgències. I doncs els que són per hospitalitzar els derivem a Joan 23, i els que són de seguiment domiciliari els derivem al CAP, que és qui té les competències en aquest moment per portar tot el seguiment de l'atenció domiciliària amb Covid. Tenim un seguiment constant de tots els temes relacionats amb Covid, i especialment a les residències, on hi fem una traçabilitat, doncs, més o menys periòdica. Qualsevol cas que es dona, fem un cribatge de tots els residents, i s'ha de dir que a dia d'avui estem satisfets de com estem portant a terme tot el tema aquest. Vinculat amb això, ja, doncs, nosaltres parlem de que Valls necessita un parc sanitari, és a dir, tenim un model hospitalari de proximitat que hi creiem i el defensem, i és, per nosaltres és molt important, i el que hem de fer és treballar, doncs, per poder garantir que fa 25 anys, quan es va començar, doncs, tot el tema, o més de 25 anys, quan es va començar tot el tema hospitalari Valls, i va garantir, doncs, que poguéssim tenir a dia d'avui una atenció amb la qualitat que tenim, doncs el que hem de treballar és perquè aquest model perduri en el temps, i, no? I que d'aquí 25 anys les noves generacions segueixin gaudint d'una atenció sanitària de qualitat i de proximitat, no? Que això és una mica el nostre compromís i el que treballem amb el departament. Jo crec que estem molt ben posicionats amb els professionals que tenim. Hem aconseguit, a través d'una sèrie de convenis de col·laboració amb Joan 23, que tinguem professionals que visiten aquí. Per tant, la persona l'atén el que l'operarà, l'atén el professional especialista, per tant no cal que es desplaci fora per tenir un professional especialista. També ens garantim que tinguem especialistes de primer nivell, perquè treballem conjuntament amb Joan 23 amb moltes especialitats. Per tant, tenim professionals nostres que van allà, dels d'allà venen aquí. Per tant, el paradigma aquest que està treballant el Departament de Salut amb la nova ordenació territorial, que és desplaça el professional i no el pacient, no? Doncs és la manera d'aproximar la salut al malalt.
I en l'àmbit de la residència, en aquest cas la residència al Camp, necessita canvis aquesta residència?
Bueno, la residència al Camp és evident que és un edifici construït fa molts anys amb una filosofia de funcionament plenament residencial, és a dir, el que diuen amb uns bons serveis hotelers, no? És a dir, que tinguis, doncs, una bugaderia, una neteja, un bon servei de menjador, però la població s'ha anat envellint. La població que ve nova a ocupar places de residència, doncs, ja tenen un grau de dependència més elevat, per tant necessiten unes cures més especialitzades. Per tant, necessitem que les habitacions, doncs, siguin més àmplies, estiguin més adaptades, que els banys siguin més amples, i aquelles habitacions que tenien una funció en el seu temps han passat els anys i s'han anat quedant més obsoletes. Cada any anem reformant, doncs, 4 o 5 habitacions. La voluntat és seguir fent això i anar millorant aquest àmbit de servei, no? I espero que, doncs, puguem tenir bones notícies en els propers mesos de nous serveis i noves coses que puguem fer al voltant de la residència. També hem de tenir present que en els últims 3-4 anys hem aconseguit ampliar el nombre de places públiques, és a dir, abans la residència tenia moltes places privades, ara té moltes més places públiques, el que vol dir que les persones que no tenen recursos econòmics poden accedir a una plaça residencial, no? I això també crec que és bo i que lliga amb la filosofia que tenim al darrere de la sanitat pública i l'atenció pública per part de tots plegats.
Parlem ara amb un tema que em treia fa uns instants, tema d'habitatge. El proper 23 d'octubre acaba el termini per sol·licitar ajuts a propietaris d'habitatges desocupats per a que facin obres de reforma amb l'objectiu d'incentivar el lloguer social. Qui se'n pot beneficiar i quins tràmits cal seguir per acollir-se a aquests ajuts?
Aquesta és una línia d'ajuts innovadora que vam introduir, doncs, fa uns anys, que la seva voluntat va en dues línies, no? En posar al mercat més habitatge de lloguer, i habitatge gestionat per l'Oficina Local d'Habitatge, i en segon terme el tema de la rehabilitació dels habitatges, no? Sabem que Valls té un parc d'habitatges desocupats molt elevat. Aleshores, aquí hi ha la possibilitat de tenir un ajut econòmic per part de l'Ajuntament, fins a 10.000 euros, per fer les obres en aquell habitatge que tens tancat, que et falta reformar el lavabo o reformar la instal·lació elèctrica o reformar la cuina. Aleshores, amb aquests diners pots fer aquesta reforma, i l'únic que t'obliga la subvenció és que l'has de posar a lloguer a l'Ajuntament, i amb un preu de lloguer social, el que vol dir que no podem estar per sobre del preu de mercat, eh? I això, doncs, la gent que hi estigui interessada es pot adreçar a l'Oficina Local d'Habitatge i allà li donaran àmplia informació i l'ajudaran en la tramitació. Tant de bo, doncs, hi hagi molts vallencs i vallenques que tenen un habitatge tancat, que no el fan servir i que utilitzen aquests diners per fer, doncs, allò que vulgarment es diu xapa i pintura i posar-lo bé, i reformem i tornem a obrir habitatges que tenim tancats i que, doncs, pel propietari li tornen a tenir un rendiment econòmic, que potser no podia fer la inversió, i per la ciutat, doncs, es guanya un habitatge amb un preu de lloguer, doncs, assequible, que és un dels problemes més grans que hi ha a nivell d'habitatge, no? Tenint en compte, i ja també parlant en temes d'habitatge, s'està fent un esforç molt gran per part de l'Ajuntament per l'adquisició de més habitatge públic, perquè tenim una manca d'habitatge públic aquí a Valls, i una de les conseqüències, doncs, importants que ha tingut i que tindrà la Covid és que la gent que s'ha quedat sense feina o que es quedarà sense feina, aquestes persones pot ser que tinguin problemes en pagar un lloguer adequat, no? Llavors, tenir habitatge públic que pugui facilitar lloguers assequibles, doncs, és molt important per la ciutat per doncs, evitar l'exclusió social de persones.
Anem també a comerç, que és una altra de les regidories que tenen. De fet, em feia ara una petita referència també que avui hi ha una reunió per decidir com es desenvolupa la temporada de calçotades, però és més enllà de la calçotada parlar també del petit comerç, que ho ha passat molt malament durant la pandèmia. Fins i tot molts comerços es poden arribar a plantejar si segueixen o no amb l'activitat, però des de la regidoria de comerç i turisme s'ha fet una aposta, doncs, per ajudar aquells comerços que han tingut pèrdues en aquests mesos, doncs, de confinament. En calen més, no? Però per un dels sectors més castigats, no només comerç, sinó oci nocturn, restauració, no?, que han hagut d'estar tancats cada mesos. M'imagino que des de l'Ajuntament s'intenta fer el que es pugui, sempre tenint en compte també les limitacions, no?
Sí, aquí hi ha hagut una banda del comerç que més dedicat a l'alimentació que ha pogut anar obrint. Hi ha hagut tota una part de comerç que s'ha vist obligat a tancar en temps d'estat d'alarma. I és clar, molta gent ha tingut moltes despeses fixes que tenia, estructurals, i no ha tingut ingressos. Des de el que s'ha fet és fer una ajuda lineal, que es va fer com a mesura d'urgència, però que entenem que aquesta mesura lineal pot sumar-se amb altres mesures que s'han fet des d'altres administracions, però el que cal és una reactivació. La pandèmia també, és dir, totes les grans crisis ens donen oportunitats, no? Aquí s'ha descobert, doncs, per alguns comerciants el que és la venda online i les facilitats de fer comandes per telèfon i servir les comandes, i això ha reactivat, doncs, cert comerç. I també la possibilitat de formar-se en tot el que és la potenciació de tot el que és el comerç digital i noves perspectives comercials. És a dir, hi ha hagut formació, hi ha oportunitats que s'han d'aprofitar, i també hi ha hagut una consciència ciutadana del comerç de proximitat, no? Per tant, el que farem, doncs, des de comerç és potenciar, que ja es va fer en el seu moment amb una campanya, i seguim amb campanyes de comerç de proximitat. És a dir, si tu has vist que en el confinament hi ha gent, hi ha veïns del teu municipi que tenen comerços que s'han vist obligats, doncs, a tenir tancat, doncs ara la solidaritat de comprar-hi també és un tema positiu. I després una campanya de reactivació, que vol dir, doncs, a través des d'avals, de bonificacions, fomentar que la gent compri en els comerços i tingui certs incentius. Això són les coses que estem treballant en aquest moment de la mà dels comerciants de la ciutat i donant-los eines. També cal dir que ja fa uns anys que la Regidoria de Comerç està fent tot un estudi que ara s'han fet alguns retocs per adaptar-lo doncs, també als temes de Covid, per fer una bona diagnosi i aplicar polítiques més transversals pel comerç, no? Perquè a vegades ens centrem molt en el comerç, però a l'urbanisme que acompanya un carrer a vegades és afavoridor de comerç, no?
Hem parlat d'habitatge, hem parlat de comerç, hem parlat d'acció comunitària, hem parlat també del que és afers socials, educació, ens faltarà tocar una altra pota que també tenen, que és mobilitat. Via SAM ha passat també un moment molt complicat perquè les zones blaves van estar aturades durant el confinament, fins i tot s'han hagut de demanar ajudes per poder doncs, fer front a les nòmines dels treballadors, i també un dels propòsits que tenien en campanya era treballar en el futur pla de mobilitat. Molta gent de la ciutat es queixa sobretot dels embussos que es produeixen en algunes vies, també els carrers estrets per culpa dels cotxes. S'hi està treballant en aquest aspecte i també potenciar l'objectiu d'utilitzar molt el transport públic, el que és el transport més ecològic, no? Que podria ser l'anada en bicicleta o les marxes a peu pels camins. Si està treballant en aquest aspecte?
Sí, sí. Aquí has fet un bon plantejament perquè hi ha molts temes i el primer és tenim unes zones blaves que doncs, quan hi va haver l'estat d'alarma les vam tancar i potser la ciutadania no calibra el que és una empresa amb uns treballadors que han seguit cobrant el seu doncs, com a empresa pública no es poden aplicar ERTOs, per tant han cobrat el 100% del seu sou i Sant Vies no ha tingut ingressos perquè hem deixat. Per tant, hem hagut de fer una transferència de diners des de l'Ajuntament a Sant Vies per poder mantenir l'equilibri pressupostari de l'empresa. Això també ha passat en el Patronat d'Esports i a l'Escola de Música i en les llars d'infants. És a dir, tancar el sector públic perquè la gent no hagi de fer la despesa, perquè si no hi ha activitat no hagi de fer la despesa, comporta que hàgim de desviar diners d'altres polítiques actives que fem a l'Ajuntament a cap aquí, eh? És a dir, en deixar tancar les zones blaves, diguem-ne, no és gratuït, vol dir que dels impostos que recapta l'Ajuntament ne destinarà uns quants a sostenir l'empresa. Això és el primer tema. El segon, a nivell de mobilitat, s'està fent doncs els treballs previs per fer el nou pla de mobilitat. Els embussos i la gent, tenim el concepte de que quan sortim de casa hem d'agafar el cotxe. I Valls és una ciutat on tenim proximitat per moltes coses. Jo molts cops poso l'exemple de que algú viu al passeig de l'estació i per anar al passeig dels Caputxins a l'escola agafa el cotxe, quan amb 7 minuts a peu i podria anar i tornar perfectament, no? Per tant, hem de potenciar la mobilitat sostenible, perquè les ciutats les hem de pensar que han de ser per les persones i no pels cotxes. Hem d'anar transformant algunes zones més peatonals, hem de limitar l'accés en alguns espais i fer un trànsit més amable, on la prioritat sempre siguin les persones, les bicicletes, la gent que va amb mitjans de transport sostenibles. I el cotxe l'hem de fer servir pel que l'hem de fer servir, però s'ha d'intentar potenciar tota aquesta mobilitat. Això, el pla de mobilitat doncs, vigent ja contempla algunes d'aquestes línies i el nou pla de mobilitat haurà d'aprofundir molt més en aquesta línia. A més, no podem oblidar que tenim uns compromisos a nivell mediambiental globals com a país que hem de complir, hem de baixar la petjada de carboni i el transport motriu de cotxes eleva molt el consum de CO2 i per tant és una cosa que ens hem de plantejar i la mobilitat doncs, ha de ser cada cop més elèctrica, per tant vol dir que hem de posar més punts de recàrrega elèctrica. Ja tenim moltes bonificacions posades en els cotxes elèctrics i fins i tot a la gent que es posa plaques solars en els seus habitatges, per tant hem de treballar en aquesta línia.
Hem repassat una mica l'activitat de les seves regidories. Anem, però, a parlar d'altres temes que també afecten com a govern. Un és ell, el Museu Casteller, no? Tenim la temporada castellera aturada i, de fet, el plec de clàusules doncs, ja fa temps que està desert, s'està redactant un nou plec de clàusules. De totes maneres, sobre el tema del Museu Casteller, fa unes setmanes el president de la Cambra de Comerç, el Josep Maria Rovira, plantejava l'opció de la gestió local del Museu Casteller, tenint en compte que en el que es va aprovar a l'hora de fer la licitació, que, insistim, va quedar deserta, doncs es plantejava externalitzar-ho. Com ho veuen, això? Vostè com a tinent d'alcalde i també doncs, els seus regidors, o en general tot el govern, com han vist aquesta proposta que ha llançat la Cambra?
Bueno, aquí el que s'hauria de fer abans de llançar propostes i això, fer una anàlisi clar del què és i del que hi ha darrere. És a dir, aquí es fa una licitació d'un projecte de externalització o de concessió del museu a uns anys, on hi ha un equilibri pressupostari i on l'Ajuntament hi aporta uns 300.000 euros pel sosteniment. Els que es presenten sol·liciten que hi hagi un sosteniment més elevat, que vol dir que si hi ha una pèrdua te'n fas càrrec tu. Si això s'hagués licitat en aquests moments de Covid, l'Ajuntament, com abans parlàvem, de vies, de les llars d'infants que hi ha hagut de posar, amb un museu tancat, amb una concessió pública, hauríem hagut de veure els diners que la ciutat hi haguera hagut de portar. Vull dir que potser, tot i la desgràcia de tenir-lo tancat, perquè és una desgràcia tenir-lo acabat, tenir-lo tancat, hem tingut la sort de no haver-lo inaugurat just abans de la Covid i haver tingut un museu obert sense ingressos i sostenint-lo econòmicament des de l'Ajuntament. Punt número 1. El punt número 2 és... quan la Cambra fa aquesta proposta s'hauria d'entrar en el detall, perquè nosaltres com a Ajuntament el que fem és fer una concessió amb una gestió, amb un equilibri pressupostari on nosaltres marquem els preus públics de funcionament, les condicions de funcionament i obligues el concessionari que ho porta a posar un personal i això. El fet de que ho porti una empresa local o porti una empresa de fora és el que t'ofereixi les millors condicions. Nosaltres no podem posar a una concessió local si ens surt més cara que una concessió externa. És a dir, la complexitat d'aquest plec és molt elevada i també requereix de que hi hagi els mecanismes suficients perquè quan el museu en pic agafi volada i comenci a tenir ingressos, més ingressos, una part del possible benefici que hi hagi també ha de revertir l'Ajuntament. Per tant, són coses que s'han de travar tècnic i jurídicament molt ben travades, són plecs complexos i cal que tinguin un bon assessorament tècnic i jurídic. Jo no sé si la proposta que fa la Cambra té present tot això, desconec la profunditat de la seva oferta perquè és una notícia, una explicació, però darrere no hi ha un pedricol de 80 fulles com és el plec de clàusules o de 200 pàgines com és tot el projecte d'explotació i l'estudi d'explotació del museu, no?
Tindrem obert aviat, però, aquest museu?
Doncs s'està treballant amb el nou plec, però en torno a repetir, és a dir, hem de calibrar bé el que hi ha, és a dir, els museus en aquest moment estan patint molt pel seu sosteniment, i museus tan importants com el Museu Picasso, com la Fundació Miró, estan tenint molts problemes per la seva sostenibilitat. Per què? Doncs perquè no hi ha turisme, la gent es mou poc, la gent no vol anar en llocs tancats i tot això hem de calibrar i hem de veure, ja que estem doncs, posant-ho a punt, quin és el millor moment i el moment més oportú per fer la licitació i l'obertura.
Un altre tema, que aquest és més agradable d'explicar, tot i les circumstàncies que ens trobem, és l'esport a la ciutat. Hem tingut un ascens a tercera divisió de la Unió Esportiva Valls, èxits també del C. Valls, també de la Marta Galimany, de l'hoquei, tenim uns bons equipaments esportius i uns bons equips, no?, que doncs aposten i disputaran doncs els escacs també, vull dir que tenim un gran esport ara mateix a la ciutat, grans esportistes i grans equips que aconsegueixen èxits. Com veu la temporada esportiva a la ciutat? Ha començat ja doncs tant amb el futbol com amb el bàsquet amb bones notícies.
Sí, és dir, el que hem d'estar és satisfets i orgullosos del teixit associatiu que tenim a la ciutat, és a dir, tenim una xarxa associativa que permet que hi hagi clubs en molts àmbits i un bon treball del planter i de les escoles, tant de bàsquet com de futbol, com d'escacs, com de hockey, que fan que anem perfeccionant i anem nodrint els equips de bons jugadors, i això fa que tinguem èxits esportius. Hi ha una bona gestió en els clubs i hi ha una bona feina feta, i això ens posiciona com en molts àmbits, no? Hi ha ciutats que tenen un esport concret, i a Valls toquem moltes tecles com fem habitualment amb tot, no? Però a més les toquem bé, no? I tenim èxits de professionals. La Marta Galimany, una lluitadora que fa molt de temps que s'ho està treballant i està tenint uns èxits, però darrere d'aquí doncs hi ha una pista d'esports, hi ha un fagback, hi ha tota una sèrie de gent que treballa l'esport base i que treballa les disciplines d'atletisme. El problema que tindran doncs les entitats, i que haurem de veure com les podem ajudar, perquè hem d'ajudar molta gent, és la disminució d'ingressos degut a l'esponsorització d'empreses, no? Perquè la crisi toca les empreses, i les empreses retallen despeses i a vegades doncs disminueixen esponsoritzacions, i aquí haurem de mirar conjuntament com trobem solucions en aquest àmbit, perquè hem de mirar d'ajudar doncs a tots els clubs, i tenim el club d'escacs que juga en la divisió d'honor d'escacs, és a dir, la màxima divisió a nivell estatal, i a vegades no ho tenim present perquè és un esport que a vegades considera minoritari, i no perquè té moltes fitxes, no?, federatives. Per tant, hem d'anar ajudant a tots els clubs i a treballar i potenciar l'esport. Jo crec que podem estar orgullosos com a ciutat de la feina que fan doncs desinteressadament tantes i tantes persones que estan al davant dels clubs.
En l'àmbit cultural, també el mes d'agost coneixíem l'ajornament de les festes decenals previstes pel 2021 arran d'aquesta pandèmia. Era inevitable, no?, que s'ajornessin, vull dir, es va treballar fins a l'últim moment, i a partir d'aquí, fins que la situació no estigui estabilitzada, segons va dir l'alcaldessa, doncs no es podran celebrar.
En la balança sempre tens dues opcions: o fer unes festes minimals, més petites, més, o si tens la pretensió de voler fer unes festes decenals com tots tenim en el nostre imaginari, que totes són multitudinàries i de gran format, és a dir, quan dic minimal no vol dir que sigui petita, vol dir que sigui més restringida a la nostra ciutat, amb uns costos més baixos i restringida a la gent de Valls. Les festes decenals són un pol d'atracció per gent d'arreu del Principat, que venen a veure doncs coses que en diversos aspectes culturals que fem a nivell de ciutat, i això és evident que amb la pandèmia és impossible de fer ni assumible a nivell doncs de costos econòmics i a nivells de riscos i costos socials i de salut, Per tant, el més lògic i el més clau era, si volíem anar en aquest model doncs que és el que sempre hi ha hagut de desenals, era ajornar-les i ser molt realistes, perquè hem de veure molt com evoluciona la Covid, però doncs pot ser que ens trobem el juliol de l'any que ve amb la mateixa situació que estem el juliol d'aquest any, perquè doncs el virus és desconegut, tot i que fa doncs un any que s'hi està a sobre, hi ha moltes coses que es desconeixen encara el seu funcionament. Veurem si tenim vacuna efectiva o no la tenim efectiva, com funciona, com ho hem de compaginar, i hem d'anar prenent les decisions conforme vagin venint.
Centrem-nos en el que és el dia a dia a l'Ajuntament. Com dèiem al principi, vostès governen amb Junts per Valls. De fet, és la reedició del pacte de la legislatura passada. Sí que s'hi ha afegit aquí el regidor de Compromís, en el qual vostès es van presentar amb coalició, però són un govern de 13 regidors. Com són les relacions?
Com cordials, com sempre, com no pot ser d'una altra manera. És dir, nosaltres el que vam fer doncs, abans de reeditar l'acord de govern és seure'ns, parlar, mirar què és el que volíem fer, com ho volíem fer. Ens vam posar d'acord amb tota una sèrie de punts, per això vam doncs, reeditar aquest acord de govern i el vam fer públic en tots els eixos i en tots els compromisos públics que tenim per tirar endavant. Per tant, llum i taquígrafs en aquest acord, plena voluntat de tirar endavant tots els projectes que ens vam comprometre doncs, conjuntament. És a dir, en l'acord de govern hi ha coses que són més properes a Esquerra Compromís per Valls i coses més properes a Junts, però en pic les assumeixes com un acord de govern, tothom se les ha de fer seves i tothom se les fa seves. Per tant, són projectes compartits que treballarem, que mirarem de portar a terme en aquest mandat. Hem hagut, com deia abans, de reorientar alguns temes degut a la Covid i les necessitats econòmiques que tindrà la ciutat i la disminució d'ingressos que tenen com a ajuntament, però estem treballant amb això i bé, en principi els mecanismes interns de funcionament doncs, són els lògics en un govern de coalició on hi ha coses que són més properes amb un, més properes amb l'altre, però que al fi i al cap al ciutadà el que li interessa és que les coses es facin i es tiren endavant.
Per tant, les relacions, diguéssim, que són més bones del que veiem, per exemple, a la Generalitat, no? Sobretot aquest any que hi ha hagut algunes vegades divergències entre els dos partits, entre Junts per Catalunya i Esquerra, i són més bones a l'Ajuntament.
Bueno, l'avantatge que tenim a Valls sobre el que hi ha doncs, a nivell de Generalitat és que nosaltres tenim dos mitjans més o menys informatius que fan ressò del que fem i a la Generalitat hi ha molts mitjans i que doncs, a vegades un esternut resulta que és una notícia destacable perquè causa una divergència, perquè quan un esternudat s'ha girat i no l'ha mirat a la cara a l'altre, a vegades es fan coses molt grosses. Jo crec que el que s'ha de valorar a nivell de govern de la Generalitat són les coses que s'estan tirant endavant. Hi ha una situació molt complicada a nivell de país i jo crec que s'ha de veure si el govern respon o no a aquesta situació, i el govern està responent en molts àmbits. Fa quatre dies tots els tertulians i tots els mitjans de comunicació parlaven que el gran desastre seria la retornada a les escoles, i s'està demostrant que gràcies a una excel·lent feina que estan fent els mestres i una excel·lent previsió que s'ha fet en tots els plans d'obertura dels centres, els contagis dintre els grups escolars no existeixen. És a dir, que la majoria de gent és gent que ve infectada fora, i dintre el grup de convivència, quan es fan els PCRs de tot el grup, no hi ha contagis. Per tant, s'està fent una bona feina, se demostra que això s'havia de fer i calia fer-ho, no? Per tant, s'estan prenent decisions, les decisions funcionen bé, hi ha una transparència informativa en molts àmbits i s'està abordant una situació complicada. Que en situacions complicades hi ha tensions, és evident i normal, eh?
Per aquest mateix estudi, abans que vingués vostè, han passat la portaveu del PSC, jo, Rosa Maria Ibarra, també la portaveu de Ciutadans, Cristina Laiz, i la portaveu de la CUP, Esther Huguet. Són les tres portaveus dels tres grups municipals que hi ha ara mateix a l'oposició. Com és la relació? Ho dic perquè les tres van suspendre l'obra de govern fins ara, vull dir, el que és el que portem l'any i mig de mandat.
Bueno, home, l'oposició, si aprovés a govern, seria una notícia important. És a dir, l'oposició el que ha de fer sempre, i és i és el que faríem tots quan som a l'oposició, és maximitzar els errors i minimitzar els èxits, perquè si no voldria dir que estan donant suport. I jo el que li puc dir és que la relació amb l'oposició és molt cordial. Jo sempre he estat obert al diàleg amb totes elles i hem parlat de tots els temes amb molta transparència i podem tenir discrepàncies polítiques en la manera d'abordar les coses, perquè cadascú té una ideologia diferent i una forma de plasmar les coses doncs, referent a la seva ideologia diferent. totes respectables, però doncs el diàleg sempre hi és i estem oberts a parlar i a tot. Jo li he de dir que en les ordenances municipals es van aprovar per unanimitat. Hi ha alguns acords que s'han portat a terme de calat a la ciutat que també s'han aprovat amb el vot o amb l'abstenció de l'oposició. Per tant, no hi deu haver tantes coses que es fan malament, eh? És a dir, és normal que ells considerin que les coses es poden fer d'una altra manera, però jo també convidaria doncs, a la ciutadania a que quan hi ha propostes de l'oposició que diuen que nosaltres les fem d'una manera i ells les podrien fer d'una altra, que mirin de fer l'anàlisi de si el que es demana és realitzable o no és realitzable, no? Perquè a vegades en els pressupostos se'ns demana fer tots uns canvis i no se'ns diu amb què ho finançarem, no? Quan un està a l'oposició pot dir que agafarà un coet i portarà tots els ballencs a la lluna, eh? I si no els hi porta no passa res. Si estàs al govern i dius que portaràs els ballencs per les decenals a la lluna, si no ho fas te passen factura, no? És un exemple ridícul maximitzat, però volguem dir que ningú demana explicacions de les propostes que no són realitzables i que l'oposició demana que el govern faci.
Ja per últim, perquè se'ns està acabant el temps d'aquesta entrevista, vostè també és diputat a la Diputació de Tarragona, en aquest cas formen part del govern que presideix la Noemí Llauradó, la presidenta de la Diputació des de l'any passat. També estem en un temps on la situació nacional, taula de diàleg amb el tema amb el govern del PSOE a Madrid, però també segueix la repressió, no?, amb la inhabilitació fa uns dies del president Torra i també la possible convocatòria d'eleccions al Parlament. Tenim un president de la Generalitat interí ara mateix. Com veu la situació tant a la Diputació com a la Generalitat? I demano sobretot brevetat perquè estem ja pràcticament fora de temps.
Mira, Diputació, dir-te que la presidència d'Esquerra agafa la presidència de la Diputació i fem un canvi radical en el funcionament, és a dir, fem un pla de mandat participatiu on els alcaldes del territori han pogut dir què és el que esperen i com volen que sigui la Diputació. Abans es feia tancat en un despatx, ara ho hem fet participatiu. Hem sigut conscients de que hi havia una necessitat en els municipis i hem fet un modificat per posar 11 milions d'euros a disposició dels ajuntaments per fer front a la Covid. Per tant, aquí hem sigut una de les administracions que ha treballat ràpidament i en concret a l'Ajuntament de Valls ens han arribat més de 300.000 euros per part de la Diputació i amb això podrem fer uns plans d'ocupació, reactivació comercial i tota una sèrie de polítiques que podem fer. Per tant, la Diputació està fent un canvi en el seu funcionament per apropar-se a les necessitats del territori i liderar el que el territori necessita. En quant al govern, parlaves de que hi ha un altre president, no hi ha un altre president, hi ha un vicepresident que fa unes funcions de presidència, és a dir, tenim un president inhabilitat i no hem substituït la figura del president perquè creiem que no toca fer-ho perquè és una clara usurpació del poder públic que tenim, que els ciutadans han dipositat en el nostre Parlament i el nostre govern per part de l'Estat a través del poder judicial, eh? I no, la repressió no s'ha de normalitzar mai. La situació no és fàcil, eh? I ha generat molts problemes i estem en un estat repressiu que està a sobre. Nosaltres vam portar, doncs, conjuntament amb Junts per Valls i amb la CUP, vam portar una moció en el passat ple reprovant doncs, el fet de la inhabilitació del president, no? Creiem que l'Estat espanyol no té una voluntat de solució del problema i fan servir la repressió a través dels poders judicials. Nosaltres sempre ho hem dit, nosaltres estem per la democràcia, per escoltar les idees diferents, debatre, arribar a consensos si és possible, i aquí és on ens trobaran sempre. És a dir, nosaltres som una formació política que sempre hem estat per dialogar, per escoltar, per parlar i per arribar a consensos i posar la democràcia davant de tot. Altres són repressius i ho treballen d'una altra manera, però nosaltres no ens trobaran mai en la repressió i en la desacreditació dels altres.
Molt bé, se'ns acaba el temps. Jordi Cartanyà, portaveu d'Esquerra Compromís per Valls, primer tinent d'alcalde i regidor d'Acció Comunitària, Participació i Igualtat de l'Ajuntament. Moltes gràcies per venir avui fins aquí a Ràdio Ciutat de Valls i acceptar aquesta entrevista, i esperem poder tornar a parlar un altre dia sobre temes que afecten a la ciutat.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i per tota aquesta feina de fer arribar a la ciutadania doncs el que fem a l'Ajuntament, eh? Molt agraït.
Doncs a vostès, gràcies per un cop més, i els convidem a escoltar una altra entrevista en els pròxims dies aquí a Ràdio Ciutat de Valls, la ràdio pública de la capital de l'Alcalà.